estem parlant de més d'un centenar d'establiments on, inclosos aquests 17 que han estat objecte de tancament, on han estat sancionats amb quanties econòmiques o bé amb limitacions horàries o altres limitacions o intervencions en el sentit de que han de corregir algun element de la seva infraestructura.
El pla Nautilus, que es du a terme en col·laboració entre Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, ha tancat cautelarment 17 bars de la ciutat i s'han sancionat a un centenar d'establiments. Així s'ha donat a conèixer aquest matí en la reunió periòdica que ha tingut lloc a l'Ajuntament entre representants de Mossos i Guàrdia Urbana i diferents serveis municipals com Urbanisme i Sanitat. Bona tarda. De seguida ens centrem a les actuacions que s'han fet aquests mesos a la ciutat dins el marc del pla Nautilus. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. A partir d'avui entren en funcionament les noves zones verdes d'aparcament als barris del Centre, Sant Josep, Les Planes i La Florida, una posada en marxa que ha generat molts dubtes entre el veïnat.
Estoy tratando de sacar ticket en el parquímetro y no me deja hacerlo, ya lo he intentado dos veces y no me deja hacerlo.
No tenemos información de ningún tipo, no sabemos cómo se ha de hacer, cómo se ha de actuar y cuánto tiempo se puede aparcar.
A partir d'avui, els antics jutjats de l'Hospitalet passen a dir-se Tribunal d'Instància, un canvi de nom que respon a un nou model organitzatiu del servei, on els jutjats individuals queden enrere i donen pas a una nova estructura que concentra els 15 jutjats de les tres seccions d'instrucció, civil i violència sobre la dona.
Permetrà que els magistrats resolguin de manera més àgil, de manera més ràpida i de manera que la justícia sigui també més especialitzada.
I en esports ens centrarem en el nou projecte de la secció femenina del Joventut L'Hospitalet, unida ara a l'Espanyol. La vinculació iniciada aquesta temporada té el seu cap visible al primer equip de l'entitat que competeix a la Supercopa Femenina. Després de 3 jornades, l'equip suma una victòria i 2 derrotes.
El nostre objectiu és intentar salvar la categoria. Sabem que és molt difícil. No oblidem que aquest equip ve a jugar primera catalana i l'any passat crec que vam fer un any per sobre les nostres possibilitats, però bueno, anar partit a partit, crec que tenim molt marge de creixement.
El pla Nautilus, que es du a terme en col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, ha tancat cautelarment 17 bars de la ciutat i s'han sancionat a un centenar d'establiments. Així s'ha donat a conèixer aquest matí en el marc de la reunió periòdica que realitzen els diferents agents implicats.
Aquest és un dels 17 bars que Guàrdia Urbana i Mossos s'han tancat dins el pla Nautilus. Situat al barri del Centre, l'establiment acumulava diverses queixes veïnals pel soroll que provocava els diumenges a la nit. El tancament es va fer a finals de setembre i s'allargarà durant 2 mesos. Al bar Lunesky a Collblanc, el tancament ha estat més contundent, de 15 mesos de durada, un establiment on va ocórrer una brutal agressió al març que va acabar amb un jove amb la mà amputada. Aquest matí s'ha fet balanç d'aquestes actuacions en una reunió a l'Ajuntament amb l'alcalde David Quirós, representants de Mossos i Guàrdia Urbana i diferents serveis municipals com Urbanisme i Sanitat. A més dels tancaments, també s'han sancionat a un centenar de bars i establiments.
Una altra dada rellevant és que estem parlant de més d'un centenar d'establiments on, inclosos aquests 17 que han estat objecte de tancament, on han estat sancionats amb quanties econòmiques o bé amb limitacions horàries o altres limitacions o intervencions en el sentit de que han de corregir algun element de la seva infraestructura.
Altres bars sancionats han estat el bar Agapito amb 15 mesos i que ja ha baixat la persiana definitivament, o aquest establiment del barri del Centre amb un tancament cautelar de 12 mesos. Pel que fa a les sancions econòmiques, algunes arriben als 12.000 euros. Una altra de les actuacions destacades entre Guàrdia Urbana i Mossos ha estat la clausura de narcopisos o narcolocals. Des de principi d'any se n'han tancat 23, unes actuacions que s'han intensificat en la darrera setmana amb 3 tancaments i que, segons l'equip de govern, continuaran els pròxims dies.
I, de fet, no descartem que en les properes hores o en els propers dies aquesta xifra continuï augmentant, perquè actualment s'està treballant en 2 locals més i també investigant altres per tal de continuar. No permetrem que aquest tipus d'activitats insalubres, indecents, perilloses, irregulars i que afecten de manera tan greu al nostre entorn immediat s'assentin a la nostra ciutat.
Cada 15 dies es fa aquesta reunió per coordinar el pla Nautilus a l'Hospitalet, on per primera vegada ha assistit la nova cap de la comissaria de Mossos, l'intendent Sònia Rius. Per la setmana vinent s'ha de posar en marxa un nou espai impulsat pels Mossos d'Esquadra per millorar la coordinació amb l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana en la lluita contra la delinqüència.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i del Partit Popular han exigit en roda de premsa al govern municipal la represa de les negociacions i la fi del conflicte amb la Guàrdia Urbana per millorar la situació de seguretat a l'Hospitalet. Els dos grups municipals van impulsar la celebració d'un ple extraordinari sobre aquesta matèria que ara deixen sobre la taula temporalment amb la condició que l'alcalde Andit rectifiqui i recuperi el diàleg actiu amb la Guàrdia Urbana per superar el conflicte actual.
Amb la voluntat de que tant el David Quinós, el màxim responsable de la ciutat, l'alcalde, i el Jesús Osillo com a responsable de l'àrea de seguretat reprenguin de manera immediata durant aquesta propera setmana les negociacions amb els sindicats a fi d'haver de trobar solucions a aquest problema. I nosaltres pensem que en aquest mes ja hauria d'haver un avenç. Si finalment això no es produeix, doncs nosaltres replantejarem fer una altra petició formal d'un ple extraordinari.
No es tracta d'un ultimàtum. Esperem que l'alcalde això no s'ho prengui com un ultimàtum, sinó com un exercici de generositat per part nostra, d'obrir les portes al diàleg i donar marge perquè hi pugui haver una entesa i poder arribar a acords que no resoldran tots els problemes, perquè els problemes de la Guàrdia Urbana no passen només per les condicions laborals, sinó passen per una manca d'efectius, una manca de recursos materials, i això fa que els ciutadans paguin les conseqüències.
I sobre aquesta roda de premsa, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Jesús Osillo, s'ha mostrat sorprès per aquesta aliança entre dos partits antagònics, com Esquerra Republicana i Partit Popular, però creu que és decisió d'ells retirar la petició de ple extraordinari. Pel que fa a les negociacions amb els sindicats de la Guàrdia Urbana, afirma que es podrien reprendre la setmana vinent, però amb condicions.
Si en els propers dies la vida a Guàrdia Urbana, per dir-ho d'alguna manera, transcorre en normalitat, no tindrem cap inconvenient en seure, i per nosaltres és important també arribar a un acord de millora de servei que al final, en definitiva, la nostra ciutat necessita.
Avui ha entrat en funcionament les noves zones verdes d'aparcament als barris del centre, Sant Josep, les Planes i la Florida, i també a les zones blaves als barris de les Planes i Sant Josep. Una posada en marxa que ha agafat d'imprevist els usuaris i també ha generat dubtes entre el veïnat.
Desconeixement i falta d'informació en el primer dia de funcionament de les noves zones verdes d'aparcament al barri de Sant Josep. Els residents poden aparcar de forma gratuïta a la zona verda del barri en què està censat el vehicle. Molts veïns han apropat els parquímetres per intentar treure un tiquet, però la majoria d'ells no sabien quin és el procés a seguir i com fer-ho.
Bueno, decía que era gratis para los residentes a partir del 1 de octubre. Estoy tratando de sacar tiquet en el parquímetro y no me deja hacerlo, ya lo he intentado dos veces y no me deja hacerlo.
Parece muy bien, pero he tratado de sacar el ticket, si no va la máquina.
Yo lo que creo que es que para ser primer día tenía que haber, igual que ya en Agents Cívics, también podían haber posado una serie de gente que expliqués una mica a la gente cómo funciona. Porque claro, solamente redes socials o a lo mejor algún tipo de publicidad, pero tampoco se ha donado mucha publicidad.
Muy mal, porque no tenemos información de ningún tipo. No sabemos cómo se ha de hacer, cómo se ha de actuar y cuánto tiempo se puede aparcar. Con lo cual, andas un poco perdido.
Altra dels dubtes dels veïns és en quines zones poden aparcar de manera gratuïta el seu vehicle. Si fora de la seva zona, poden aparcar gratuïtament o no. El funcionament continua sent complicat d'entendre i demanen més informació.
Tu li preguntes a la gent quina zona és aquesta, per exemple, i fins on pot aparcar, i la gent ho sap. Hi ha un mapa, però no hi ha carrer, no sap les delimitacions, no sap... Però clar, tu pots aparcar la teva, però no pots aparcar a l'Hospitalet Centre, no pots aparcar en un altre barri. Fins a on arriba? Tindrà algun problema si aparca en un altre, que penso que sí que hi ha problema, solament pots aparcar en la teva. O sigui, hi ha molts dubtes i moltes preguntes que encara, pues, no tenen resposta.
No sé si puedo aparcar aquí en Sant Josep o en La Florida, o en Cambusera, o donde, no lo sé, si es solamente aquí en la zona esta o es en otro lado.
Per saber concretament en quins carrers poden aparcar gratuïtament, cal entrar a la secció de tràmits de la seu electrònica i posar el DNI del titular del vehicle i la matrícula. Els residents a partir d'avui hauran de treure tiquet al parquímetre o des de l'aplicació de l'AMB Aparcaments Residents. El tiquet té una validesa de 7 dies.
A partir d'avui, els antics jutjats de l'Hospitalet passen a dir-se Tribunal d'Instància, un canvi de nom que respon a un nou model organitzatiu del servei que té com a finalitat primordial aconseguir que l'administració de justícia sigui més àgil i propera a la ciutadania.
Aquesta imatge de l'edifici dels jutjats de l'Hospitalet ja és història, perquè el nou model de Tribunals d'Instància, que es va posar en marxa el juliol, ara ja comença a desplegar la segona fase. Els jutjats individuals, compartimentats i amb personal propi, queden enrere i donen pas a una nova estructura.
Les 15 places de magistrats que tenim a l'Hospitalet de Llobregat passen a configurar el nou Tribunal d'Instància i es creen tres grans serveis comuns: servei comú general, servei comú de tramitació, servei comú d'execució, que donaran suport al Tribunal d'Instància.
En efecte, es creen tres serveis comuns especialitzats en diversos àmbits, el personal dels quals estarà al servei del conjunt dels 15 jutjats, cosa que ha de propiciar més agilitat i una millor atenció a la ciutadania.
Per exemple, aquí es crea avui el Servei Comú General, que és el servei que se n'encarrega dels actes de comunicació, de l'Oficina de l'Atenció a la Ciutadania. Aquest Servei Comú General té una lletrada directora i 39 funcionaris al servei de l'Administració de Justícia. Aquests 39 funcionaris al servei de l'Administració de Justícia donen servei i suport a tot el Tribunal d'Instància. Permetrà que els magistrats resolguin de manera més àgil, de manera més ràpida.
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica també ha consolidat 7 llocs de feina que fins ara eren només de reforç. I també s'ha habilitat una nova zona per a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i s'ha reforçat el servei.
Un dels objectius d'aquest canvi també és apropar el Servei Públic de Justícia a la ciutadania. I és un punt clau que la ciutadania sigui ben atesa quan accedeix a una seu judicial. És un dels objectius que persegueix la reforma de tota l'organització.
Des de la Generalitat destaquen que aquest nou model d'organització s'ha dut a terme de forma dialogada i que compta amb un ampli suport sindical que representaria el 80% de les persones funcionàries. I posen l'accent en el fet que és un canvi tan en profunditat que fins i tot farà canviar frases fetes, com que una situació sigui de jutjat de guàrdia, ja que ara haurem de dir que és de servei de guàrdia.
A banda del nou model organitzatiu, una altra novetat del Tribunal d'Instància de l'Hospitalet és que arran d'un ordre del Ministeri de Justícia, ara hi ha un segon tribunal de violència sobre la dona. De la seva banda, la Generalitat assignarà 4 persones funcionàries a aquest nou tribunal i, a més, els jutjats de violència sobre les dones amplien les competències, ja que ara tramitaran qualsevol tipus d'agressió, quan fins ara només es feien càrrec de les agressions de parelles o exparelles.
Amb la qual cosa, a partir d'avui, hi ha 2 places de magistrat-magistrada al Tribunal d'Instància de l'Hospitalet. Val a dir que nosaltres, Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, també hem dotat en el personal nostre de 4 persones funcionàries més que donaran servei en aquesta nova plaça de magistrat-magistrada.
I avui comença el judici a una persona acusada d'un delicte d'intent d'assassinat i un delicte de maltractament a l'Audiència Provincial. Els fets van ocórrer al carrer Riera Blanca, on vivien en parella l'acusat i la víctima. Segons l'escrit de la Fiscalia, en una de les discussions, l'home va amenaçar amb cremar-la i després la va colpejar amb violència. En una altra ocasió, mentre ella descansava, va propinar-li diverses punyalades amb un ganivet de cuina, una d'elles de gravetat al coll. El fiscal demana per l'acusat una pena de 13 anys de presó. La Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet demana un cens exhaustiu de presència d'amiant a la ciutat. Així ho ha posat sobre la taula a la jornada que l'entitat va organitzar ahir a Tecla Sala per parlar sobre la retirada de l'amiant a l'Hospitalet.
Es calcula que l'any passat unes 2.600 persones van morir a Espanya de càncers provocats per la inhalació d'amiant, una xifra que suposa més del doble de morts que en accidents de trànsit. Aquest component del fibrociment és, de fet, la segona causa de càncer de pulmó després del tabac i és responsable del voltant del 10% dels casos. Tot i que aquest material va deixar d'utilitzar-se l'any 2002, les malalties que segueix provocant van en augment. La legislació europea obliga que l'any 2032 s'hagi retirat tot l'amiant que encara queda, quan es calcula que la majoria del fibrociment hagi arribat a la fi de la seva vida útil.
Això que s'ha dit sempre, que mentre el fibrociment no el toquis no és perillós, no és veritat, perquè el temps, el pas del temps i els factors atmosfèrics deixen llibertat aquest amiant. És una fibra que s'esmicula molt fàcilment, donant lloc a partícules mínimes, i un cop a dintre, respirades, inhalades, es queden dins del pulmó i aquí poden provocar malalties.
Com a mesura del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya, la Generalitat va elaborar un visor amb les teulades de fibrociment, que a l'Hospitalet es troben en uns 700 edificis. D'aquests, una quinzena serien edificis públics com l'Hospital General. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet, demanen que la Comissió Tècnica de l'Ajuntament per retirar l'amiant elabori un cens exhaustiu de tots els elements de fibrociment que hi ha a la ciutat.
Un censo completo no solamente de los tejados, sino también de todos los edificios públicos que puedan contener el amianto. Tener un censo completo y estipular un sistema de desamiantado con un proyecto y con un calendario.
Les entitats veïnals catalanes també demanen més recursos perquè la retirada de l'amiant sigui una realitat abans del 2032. Asseguren que els ajuts que es van donar la primavera passada van ser insuficients i es van esgotar en poques hores.
Difícilmente un ciudadano normal va a quitar el amianto de su casa porque sabe que tiene que contratar una empresa especializada que le va a cobrar una pasta y que esa pasta no la tiene. Por lo tanto, a partir de aquí habrá que plantearse qué tipo de recursos, será con préstamos sin tipo de interés, o sea, con subvenciones, o sea, como sea, para que la gente realmente se pueda poner las pilas.
A banda de la llei catalana de l'amiant, que s'espera aprovar en els propers mesos, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya també demana una llei integral a nivell d'Estat. En aquest sentit, el 18 d'octubre, entitats veïnals i administracions d'arreu d'Espanya es trobaran a Sabadell amb motiu de la 4a Convenció Estatal de l'Amiant.
Coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, el Centre Cultural Santa Eulàlia ha acollit avui la jornada Fem-ho Visible, una iniciativa destinada a trencar estereotips i a reivindicar el paper actiu i divers de les persones grans.
L'acte ha començat amb la inauguració de l'exposició fotogràfica Mestres de la Llar, Professionals de Vida, elaborada pel grup de dones Sàvies Canes. La mostra posa en valor les tasques que la gran majoria de dones estaven obligades a fer en l'àmbit de la llar una vegada es casaven. Feines no remunerades i poc reconegudes.
Poquíssim reconegudes, poquíssim. I llavors, per molt que treballessis a casa, no era la feina de casa. I és el que t'ensenyaven quan eres joveneta. Treballaves, però quan et casaves ja no hi havia feina. A casa, a fer la feina de casa, portar els nens a col·legi, i si podies fer una... però no podies treballar, perquè tampoc t'admitien recent casada.
La jornada ha continuat amb el taller Desmuntant l'edatisme. L'activitat ha ofert un espai de reflexió i diàleg per identificar i combatre la discriminació per motius d'edat que encara es dona avui dia.
Ens teniu en poca estima, vale? Teniu una estima amb les gents grans que molta gent ens tracta com a nens. Però nosaltres som grans, però tontos no. I no, els seus fills les tenen allà raconades, doncs no. Hem de sortir, hem de parlar, hem de fer moltes coses.
Posar en valor el paper de les persones grans i de les dones, que gràcies a les generacions, no, que ara tenen a partir dels 60 anys, gràcies a les seves lluites i a les seves reivindicacions, estem com estem, no? I s'ha de posar en valor tot el que han aportat la seva experiència i la seva saviesa.
El grup de Sàvies Canes ha llançat un missatge final orientat a la necessitat de la gent gran d'empoderar-se i participar de manera activa en la construcció del seu propi present i futur.
Torna el concert significatiu que enguany celebra la seva 4a edició a l'Auditori Barrades. Es tracta d'un esdeveniment en suport a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de l'Hospitalet i tots els diners recaptats es destinaran a sessions de musicoteràpia per a les persones afectades.
L'Auditori Barradas acull aquest dissabte una nova edició del Concert Significatiu, un esdeveniment benèfic pensat per recaptar fons per l'Associació de Familiars de Persones Afectades d'Alzheimer, que es va fundar fa més de 20 anys a l'Hospitalet.
Un concert com aquest, que és, són grups que canten per gent, o que toquen música per gent més jove que la que normalment tenim nosaltres, per una part és donar-nos a conèixer a gent més jove, i també és una ajuda econòmica que a l'AFA sempre li va bé. Tots els que es formen la Junta són voluntaris, vull dir, no cobrem res, però els que atenen els malalts són professionals. Llavors ells que tenen que cobrar el seu sou.
Enguany la recaptació es destinarà a fer sessions de musicoteràpia, una eina valuosa pels malalts, ja que els hi aporta benestar, memòria i emoció. El concert serà dissabte 4 d'octubre a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori Barradas, on es podrà gaudir de l'actuació d'Invisible Harvey, Raquel Lua i Ran Ran Ran, que és el quart any que hi participen.
Va sorgir ja fa temps, era simplement pensar com poder col·laborar o ajudar amb l'AFA. La família estàvem com entrant en coneixement del que significa això, i vas pensant tot el dia en això i penses què podríem fer, hi ha coses que no es poden fer, però altres que, bueno, que creus que poden ajudar, i va ser com pensar en un concert benèfic on es poguessin recaptar fons per poder, doncs, fer aquestes sessions de musicoteràpia que són tan importants.
Les entrades es poden adquirir a la web de l'Auditori o al mateix teatre el dia del concert. El preu és de 10 euros, però l'associació també ha implantat una fila zero perquè els que vulguin col·laborar però no puguin venir ho puguin fer. L'associació espera omplir l'Auditori i poder recaptar el màxim pels afectats d'Alzheimer i les seves famílies.
Fins al 26 d'octubre es pot visitar el Centre Cultural La Bòbila l'exposició En silenci, les meves pintures parlen, de l'artista Arantxa Campos, una mostra que convida a la reflexió íntima sobre el temps i la celebració de la natura i de l'escolta interior.
Silenci i pintura, els dos únics ingredients que necessita Arantxa Campos per traslladar l'espectador al món sense lligams que forma la seva obra. Ni títols ni indicacions de què ha de percebre qui mira els seus quadres. Tota una declaració d'intencions de l'artista barcelonina que ha portat al Centre Cultural La Bòbila l'exposició En silenci, les meves pintures parlen.
Sempre vull que les meves pintures deixin una mica obert a l'espectador. Jo faig una obra i m'agrada que l'espectador el complementi. Depèn dels seus sentiments, del seu estat anímic, sempre amb aquesta temàtica del pas del temps. Doncs és una reflexió a mirar-les amb calma i a veure el que la natura per mi representa i mirar-les sense pressa i que cadascú interpreti allò que senti.
L'artista es limita a definir com a paisatges allò que vol representar amb el pinzell. L'ambigüitat és una forma de parar-se davant l'obra i que el públic passi una estona construint el significat.
Vull que l'espectador en aquesta exposició vagi amb calma, que sempre anem amb presses, i el que vull és que reflexionar que les coses amb calma a vegades també es poden gaudir o inclús es gaudeixen més que no amb la pressa que anem cada dia. Per exemple, el que tenim aquí darrere, cadascú podria veure el que senti, però per mi seria com un horitzó i que representa, doncs, un dia un paisatge nevat i emboirat.
Fins al 26 d'octubre es podrà visitar el món eteri d'Arantxa Campos.
El nou projecte de la secció femenina del Joventut Hospitalet, unida amb l'Espanyol, ja és una realitat. Ja s'han disputat els primers partits de la història d'aquesta nova vinculació.
A poc, l'Espanyol Joventut Hospitalet comença a fer camí. La vinculació, iniciada aquesta temporada, té el seu cap visible al primer equip de l'entitat, que competeix a la Supercopa Femenina. Després de 3 jornades, l'equip suma una victòria i 2 derrotes, i de moment sembla que la cosa està funcionant.
Per part de l'Hospitalet, suposo que contents de tornar a la categoria, recordar que en Miqui Molgosa va liderar l'equip i va fer campió de la categoria, i per part de l'Espanyol, doncs, bueno, l'any passat no van guanyar cap partit de la categoria, i guanyar la jornada 3 jo crec que ens dona una mica d'aire i optimisme a totes i que ens serveixi per, bueno, per seguir treballant i tenir una miqueta de motivació.
Un conjunt que té moltes cares repetides respecte a la temporada passada, quan l'equip militava a la primera catalana. Un salt de 2 categories i, per tant, un any que tothom sap que serà molt exigent. Però, de moment, el caràcter i la lluita de l'equip és indubtable.
He escoltat de tot, la gent no té esperança, molt d'esperança amb equips que venen de categories tan baixes, és veritat que venen de primera catalana, però jo porto molts anys jugant a bàsquet, cosas más raras he visto y yo creo que amb ovaris i caràcter les coses es treuen i ho seguirem lluitant partit a partit.
El nostre objectiu és intentar salvar la categoria, sabem que és molt difícil, no oblidem que aquest equip ve a jugar a primera catalana i l'any passat crec que ja vam fer un any per sobre les nostres possibilitats, però bueno, una partit a partit crec que tenim molt marge de creixement, la categoria és molt dura també, hi haurà dies que ens tocarà patir, però ens hem de fer forts com a locals i currar i competir tothom, aquest ha de ser el nostre objectiu.
La Supercopa femenina no s'atura i aquest dissabte l'Espanyol Joventut l'Hospitalet disputarà la quarta jornada. Serà a 7:45 de la tarda a Girona, a la pista del Jaiec Vedruna.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El Pla Nautilus, que es du a terme en col·laboració entre Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, ha tancat cautelarment 17 bars de la ciutat i s'han sancionat a un centenar d'establiments. Així s'ha donat a conèixer aquest matí en el marc de la reunió que ha tingut lloc a l'Ajuntament entre representants de Mossos i Guàrdia Urbana i diferents serveis municipals com Urbanisme i Sanitat. A partir d'avui entren en funcionament les noves zones verdes d'aparcament als barris del centre, Sant Josep, Les Planes i La Florida, una posada en marxa que ha generat molts dubtes entre el veïnat. A partir d'avui, els antics jutjats de l'Hospitalet passen a dir-se Tribunal d'Instància, un canvi de nom que respon a un nou model organitzatiu del servei on els jutjats individuals queden enrere i donen pas a una nova estructura que concentra els 15 jutjats de les tres seccions, Instrucció, Civil i Violència sobre la Dona. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.